Bon dia, ja fa 2 anys de l'inici de la pandèmia.
L'informatiu del migdia, amb Pau Masó.
Pensem que ens hem d'avançar, que ens hem d'anticipar a una evolució massa ràpida de la malaltia al nostre país. I és per això que creiem que cal confinar tota Catalunya.
Era el 13 de març de 2020 i Quim Torra, el llavors president de Catalunya, cridava a confinar-se a casa. Encara no sabíem el que vindria. 2 anys d'alts i baixos, 2 anys que han marcat les nostres vides. Ara podem mirar enrere sense tanta por a la incertesa. Els 2 anys de pandèmia deixen gairebé 20.000 contagis i més de 260 morts a la Garrotxa. Són xifres que queden gravades a la història i que avui analitzarem amb les autoritats sanitàries del territori. Entrevistarem el director mèdic de l'Hospital d'Olot i Comarcal de la Garrotxa, Jaume Heredia, i el director de l'atenció primària de l'ICS a la comarca, Josep Lluís Nicolau. De seguida entrem en detalls en aquest informatiu especial. Abans, però, avui és dilluns, 14 de març del 2022, i el dia té més notícies que repassem en titulars i amb en Roger Isern.
El dia en 4 minuts.
Aquests són els titulars més destacats, amb el suport de Bassols Energia.
Els transportistes gironins alerten que l'increment del cost del combustible fa perillar algunes empreses.
La patronal Asetrans assegura que els marges són molt petits. El seu vicepresident és Eduard Ayac.
Veiem perillar empreses, la veritat és que sí. És una problemàtica que ja fa mesos que arrosseguem, que no és nova, però amb aquests augments tan importants veiem que hi haurà gent doncs, que ens costa aguantar-ho i poder continuar.
Avui també ens farem ressò d'un projecte social que utilitza la costura com a eina per sortir de la pobresa.
Es tracta d'un programa de Càritas Garrotxa que ja es desenvolupa des d'abans de la pandèmia, però que ara s'ha reubicat en un nou local amb més espai gràcies al seu èxit. El president de Càritas Garrotxa és Carlos Uller.
Doncs és un projecte més d'aquests que gestionem des de Càritas amb la voluntat d'intentar formar persones, donar-los una opció laboral, diguéssim, acompanyada, perquè després puguin inserir-se en el món laboral ordinari.
Avui és un dilluns amb una forta ressaca esportiva després d'un cap de setmana amb molt d'esport on van viure l'inici exitós de la temporada del CPA Olot.
El club olotí es va emportar 2 títols i un subcampionat en el territorial gironí. El primer equip va mostrar per primera vegada el ball escalant, que va emocionar el pavelló de Fontejau.
No puc demanar més.
Portaven 15 dies així que estaven molt potents, i això els ha ajudat molt a sentir-se segures. La pista, el parquet aquest nou va molt bé i estic molt orgullosa. La veritat és que estic molt orgullosa d'ells.
En futbol, la Unió Esportiva Olot va treure caràcter per guanyar un partit que se li va complicar més del que s'esperava.
Els Albert Carbó van guanyar la Guinaueta per 2-1 amb un home menys durant una hora i posant-se per davant el marcador en 2 ocasions.
Avui s'ha vist l'Olot que l'ha portat a dia d'avui està primer a la classificació. Aquest Olot que actuen com a visitant sap defensar el marcador quan es troba per davant. I bé, molt content perquè quan hem encaixat el gol els futbolistes han volgut guanyar aquest partit.
I en hoquei el líder no va perdonar.
El Sant Cugat va guanyar l'hoquei Olot per 6-3 en un partit on els de Jordi Garcia van anar sempre a remolc. Tot i la derrota, els olotins segueixen amb el marge de 10 punts respecte al descens.
Molt content perquè hem lluitat fins al final. I al final és el que diem, eh? No ens veiem inferiors aquests equips. Els equips grossos no ens veiem inferiors. Sí que és veritat que potser ens costa un peu més fer gol, però quan no ens veiem mai inferiors, perquè al final ha sigut un partit de tu a tu.
A veure, Pere, que estàs fet un embolic amb les noves tarifes de la llum. Pots fer el favor de deixar de mirar malament la rentadora, la planxa, el forn i el rellotge? Que nosaltres ja som de Bassols Energia. I he parlat amb ells i m'han assessorat per organitzar el consum de casa. I amb energia 100% verda. Respira, Pere. I planxa, quan puguis. Entra ara a bassolsenergia.com i fes el canvi a l'energia més propera.
L'actualitat d'aquest dilluns no s'acaba aquí. Obrim el focus. Ucraïna reclama un alto al foc i la retirada immediata de les tropes russes en la 4ª ronda de converses.
El govern ucraïnès assegura que el diàleg amb Rússia es manté, però admet que és difícil.
Mentrestant, Rússia estreny el cercle al voltant de Kiev amb atacs selectius i una possible ofensiva aèria.
Les tropes russes estan atacant diverses poblacions als afores de Kiev i estarien preparant atacs aeris selectius contra diferents punts emblemàtics de la capital.
També a la plana internacional, els casos de Covid es disparen a la Xina i això obliga a confinar la ciutat de Shenzhen, de 17 milions d'habitants.
La ciutat tecnològica se suma al confinament total de la ciutat de Changchun després que la Xina registri un augment de casos fins ara mai vist en els últims dos anys.
A casa nostra fixats, els serveis mínims per la vaga a les escoles i instituts d'aquesta setmana.
Els sindicats d'educació protesten els dies 15, 16, 17, 29 i 30 de març pel nou calendari escolar i altres mesures previstes per al curs vinent.
Detenen un fals fisioterapeuta acusat d'abusar sexualment de tres dones a Barcelona.
Els Mossos d'Esquadra investiguen un home que es feia passar per fisioterapeuta i feia tocaments en les sessions.
En l'àmbit polític, Esquerra aprova un nou full de ruta amb el diàleg com la millor confrontació amb l'Estat.
La ponència d'Esquerra reforça l'aposta pel diàleg sense descartar el desbordament democràtic i la desobediència si falla la taula de negociació.
I a la plana cultural, els Rolling Stones començaran la gira europea a Madrid.
La gira 60 inclou 14 concerts en 10 països i aquest cop no hi haurà cap parada a Barcelona.
Vols tornar a escoltar els nostres programes? Vols descarregar-te'ls i importar-te'ls per sentir-los a l'hora que vulguis? Entra a radiolot.cat i obre la ràdio a la carta. Els programes de la ràdio, a la teva disposició, ara i sempre. Radiolot.cat, el teu referent. El temps amb Dani Ramírez.
Amb el suport de l'Associació de Comerciants d'Olot.
Avui comencem la setmana, aquesta darrera de l'hivern, que ens porta un altre canvi de temps. Després de les pluges tan intenses de divendres i el cap de setmana, recordem, a Navata, amb tot l'episodi, 137 litres per metre quadrat. En van caure 110 en un dia. En dissabte, a Olot, 44 litres per metre quadrat. I també es van passar dels 100 litres en punts com Cadaqués, la Tallada d'Empordà, un aiguat considerable i que resol una mica la sequera. Falta molta aigua encara per omplir els embassaments, però els rius ja corren, això és una bona notícia. Bé, avui dia ennuvolat o tapat, al matí aguanta, a la tarda una mica de pluja, si neva cotes més altes respecte al cap de setmana, per tant, nevaria a 1.600, 1.800 metres i a la nit ja pujant a 2.000 metres. De fet, demà, encara pel pugui esquejar cap a la costa, o pel litoral, potser el Ripollès, poca cosa, demà menys pluja, però la cota de neu es dispara a 2.200, 2.400 metres aquest dimarts. Dimecres, cada cop més vent de llevant, una mica més de pluja, també dijous, torna a baixar la temperatura, torna a nevar cap als 1.500 metres. Cal destacar el temporal marítim dels propers dos o tres dies i el vent que ve del nord d'Àfrica ens pot portar alguna pluja de fang. En definitiva, la tendència plujosa per aquesta setmana.
Toca el producte, emporta-te'l. Aquí saps el que compres. Deixa't assessorar per personal de confiança. El tracte, la proximitat, així és el comerç d'Olot. Les botigues donen vida a la ciutat. Compra a Olot. Diu molt de tu. Associació de Comerciants.
Ja fa dos anys que la Covid va aparèixer a les nostres vides.
Ràdio Olot, ara i sempre, som informació.
Els dos anys de pandèmia deixen gairebé 20.000 casos de Covid a la Garrotxa. Més de la meitat es van registrar en l'última sisena onada. Des del març del 2020 han mort més de 260 garrotxins per coronavirus i l'Hospital d'Olot i Comarcal de la Garrotxa ha ingressat més de 1.100 ciutadans que han emmalaltit per culpa del virus. 3 de cada 10 ciutadans de la Garrotxa haurien passat la Covid en aquests dos anys de pandèmia.
Pensem que ens hem d'avançar, que ens hem d'anticipar a una evolució massa ràpida de la malaltia al nostre país. I és per això que creiem que cal confinar tota Catalunya.
Aquest diumenge ha fet dos anys d'aquest moment. Era el 13 de març del 2020 i el ja expresident de Catalunya, Quim Torra, anunciava el confinament del país. La decisió simbolitzaria l'inici de la pandèmia del coronavirus a casa nostra, tot i que ja feia uns dies que havien aparegut els primers casos. A la Garrotxa, el primer contagi arribaria tres dies després, el 16 de març del 2020. Es tractava del primer dels milers de casos que han acabat apareixent a la nostra comarca. Segons les dades del Departament de Salut, aquest és el balanç que ha deixat el coronavirus a la Garrotxa.
Casos.
En els dos anys de pandèmia s'han comptabilitzat 19.693 casos a la Garrotxa. Tot i que hi ha ciutadans que han passat la Covid més d'un cop, Al voltant d'un 30% de la població de la comarca s'hauria contagiat de coronavirus. La meitat dels casos que s'han comptabilitzat durant aquests dos anys han aparegut a la sisena onada. Un 51% dels contagis detectats a la Garrotxa van ser entre el novembre del 2021 i el febrer del 2022. Així doncs, durant l'última onada es van detectar més contagis que en les anteriors 5 onades juntes. Pel que fa a les edats, el col·lectiu que més s'ha infectat durant aquests dos anys ha estat el de 40 a 49 anys. En aquesta franja d'edat s'hi concentren el 18% dels casos, mentre que el col·lectiu amb menys contagi ha estat el de 70 a 79 anys, amb només un 4% dels contagis totals de la comarca.
Ingressos.
Amb els dos anys de pandèmia, l'Hospital d'Olot i Comarcal de la Garrotxa ha ingressat 1.133 persones, de les quals 126 en estat crític. El pic més elevat d'ingressos al centre garrotxí es va viure el 3 d'abril del 2020, amb 72 persones ingressades a la unitat Covid.
Defuncions.
Segons les dades del Departament de Salut, 263 garrotxins han mort per o de coronavirus. La gran majoria ho han fet en hospitals o residències i 11 han mort al domicili. Pel que fa a les edats de les defuncions, 7 de cada 10 tenien més de 80 anys. Això demostra la letalitat que la Covid ha tingut, sobretot entre la gent gran. En dos anys no s'ha registrat cap mort per Covid entre les persones més joves de 30 anys, però sí se n'han registrat 2 entre garrotxins de 30 a 49 anys. En relació amb la població total de la Garrotxa, les 263 morts per Covid d'aquests darrers dos anys signifiquen el 0,4% de la població que viu a la comarca. Aquestes eren les dades dels dos anys de pandèmia a la Garrotxa, però també volem posar-hi la reflexió, l'opinió. Per això, a aquesta hora, podem saludar els doctors Jaume Heredia, director mèdic de l'Hospital d'Olot i Comarcal de la Garrotxa. Bona tarda.
Bona tarda.
I també Josep Lluís Nicolau, director de les àrees bàsiques d'Olot i Besalú. Benvingut.
Hola, bona tarda.
Doctors, avui més o menys fa dos anys d'això. Bon dia, sense escoles, sense esport i sense cultura. La Garrotxa viu el dia 1 de la fase d'emergència del coronavirus.
L'informatiu del migdia, amb Pau Masó.
Estem intentant que hi hagi el mínim nombre de persones que es contagiïn. Malgrat ens pugui portar molts inconvenients, penso que és una decisió que en aquests moments segurament ens ajudarà a contenir.
Així de clar ho explica el director mèdic de l'Hospital d'Olot.
Era el primer informatiu, podem dir, en pandèmia. Arribava aquest informatiu després de la decisió de tancar escoles. El doctor Heredia ja ho comentava, creia que en aquell moment era la millor decisió. Era el dia després del tancament de les escoles a la comarca de la Garrotxa i a tot el país. Quan sentiu això, què penseu?
Home, ara mateix em sentia i pensava... somreia, no? Perquè ens pensàvem que això ho podríem controlar, no? I que ho aturaríem. I dos anys després, bueno, sí que aquella decisió, crec que va ser una bona decisió. Aquella onada que ens venia a sobre, que no sabíem exactament quina dimensió tenia, l'única manera que pensàvem que això ho podíem aturar era evitant la interacció entre les persones. I això ens va donar temps, que al final és el que ens ha portat aquesta pandèmia, doncs és saber esperar, veure'ns vulnerables i treballar moltíssim per aturar-la, no? I és curiós, eh? Jo no havia tornat a sentir això i ara doncs se m'escapa un somriure.
Sí, sí, la veritat és que sembla que hagi passat una eternitat, no? I han passat dos anys... Ara és molt fàcil, no? Un cop veus com ha anat tot i d'allò, dir, pues mira, això es va fer bé, això no... Però jo crec que realment el moment aquell d'incertesa, de dubte, que no coneixíem, la malaltia, no sabíem quines conseqüències hi hauria, va ser realment el més adequat i el que va funcionar i que va parar el cop. No?
Mm-hmm. Sempre us preguntàvem, quan connectàvem amb vosaltres, com estem? Avui també la pregunta és obligada, com estem?
Si no entrem en detalls, no? Perquè vistes com està, no? Com està el món en aquests moments, si ens centrem en la pandèmia, diríem que estem molt millor que fa dos anys, no? Coneixem moltes més coses de la malaltia, encara no ho coneixem tot, però moltes més coses de la malaltia. Sabem com fer-hi front, La comunitat científica ha treballat intensament per, no, per aconseguir aturar-la de veritat, i jo diria que la situació en aquests moments és pràcticament de dir, bueno, doncs aquesta pandèmia la comencem a deixar enrere, la transformem en una cosa diferent, no? Una endèmia, algú, no? Parlem de gripalitzar, no? Veurem, no? No, si no tenim cap altra sorpresa, no? Que n'hem tingut una última que no ens esperàvem, doncs si no tenim cap altra sorpresa, penso que comencem a una nova etapa, una etapa de conviure amb la malaltia amb certa normalitat.
Sí, crec que l'última vegada que vam parlar per la ràdio va ser just abans de la sisena onada, que vam estar parlant de desmuntar ja el circuit de respiratori, disminuir-lo al mínim i tot, i al cap de 3 o 4 setmanes va venir la batzegada. Després l'hem passat, ha anat, per sort ha sigut una onada molt intensa, ens ha de molta feina, però la sort és que la gravetat del quadre clínic no ens ha acompanyat, no? Que no hi ha hagut aquests quadres tan greus. Realment ara esperem que en el moment en què estem en un moment de calma, feia molt de temps que no teníem aquest optimisme, sí, després de l'estiu, però després ens vam tornar a estavellar, però jo crec que ara sí que, com bé deia el doctor Heredia, ara estem en un moment d'intentar normalitzar aquesta malaltia, no sabem què passarà, lògicament, no sabem, esperem que no, però que no hi hagi més mutacions o altres variants, però en tot cas, si realment la tendència a ser un quadre clínic més lleu és el que es confirma, la veritat és que l'haurem d'acabar normalitzat, igual que ara la grip A ja forma part del, bueno, de les malalties que anem veient.
Avui repetim una conversa que ja es va donar fa un any. Fa un any justament també els vam reunir a vostès i vam parlar del primer any de pandèmia, avui parlem del segon, esperem que d'aquí un any no hàgim de tornar a trobar-nos per parlar del tercer any de pandèmia. Però fa justament un any, quan celebràvem aquest primer aniversari de la Covid, vostè, doctor Heredia, deia això.
Crec que volem deixar de ser el centre d'atenció, no? Volem tornar a fer la feina que fèiem fins ara, no? I aquest és l'objectiu, és aquest, és tornar a fer el que fèiem, no? I és cuidar la gent, però cuidar la gent amb una perspectiva, no, de vida, no, diferent, amb apretar amb la preventiva, solucionar els problemes de forma, però clar, aquesta roda que ha anat tan de pressa, no? I que no pari, que torna a ser el mateix, en el fons, és que és un avorriment. És un avorriment, em reafirmo. Hem estat pràcticament 2 anys centrats exclusivament amb la pandèmia, no? Quan dic exclusivament no vol dir que hàgim deixat de fer d'altres coses que eren importants o que eren més urgents, però gran part del nostre temps l'hem centrat en això, i no només a l'hospital. O sigui, anaves pel carrer i no podies obviar que estàvem en pandèmia, no? Els informatius, les televisions, tothom parlava de la pandèmia, no? I ha sigut avorrit, al final ha sigut avorrit això, no? I ara ja ens, bueno, comencem a veure coses diferents, el que vol dir que tornen problemes, que tornen reptes, que tornen a tornar a fer, tornar a parlar, a organitzar-nos de manera diferent, però fem coses que en el fons, doncs, ens acaben estimulant més a tots nivells, dins l'hospital i fora de l'hospital també, no? I bueno, desgraciadament, no, en els darrers dies el focus s'ha girat i ha anat cap a aquest conflicte bèl·lic que tenim a dins Europa, i això, doncs, ara ho parlàvem, no? Abans de començar l'entrevista, doncs també sembla que la pandèmia ja ha agafat un segon nivell, un segon terme, i nosaltres cada vegada ens anem oblidant. Això haurà d'anar sent així, no? Això ha d'acabar desapareixent, en un moment o altre ha d'acabar desapareixent.
Sí, sí, hem tardat un any gairebé, no? Que dèiem, ja la cosa canvia i d'allò ja ha passat un any, i sembla que no, i en un any ha sigut molt intens. Realment no ens pensàvem que aquest darrer any seria com el primer, i hi ha hagut moments que inclús han sigut pitjors, no? Com bé deia, ara tenim un altre focus d'atenció, realment, que és el que ara està marcant el dia a dia de la societat i de les preocupacions. I això, bueno, fa que la pandèmia passi una miqueta ja al passat, no? I, bueno, ens hem d'agafar això, normalitzant, si Déu vol, el virus, que no torni a donar-nos sorpreses, i sobretot intentant tornar a recuperar, doncs, nosaltres, l'essència de la primària, del control, del crònic, de recuperar la medicina preventiva que volem. Estem ara potenciant també la comunitària, tornar a sentir-nos metges fora de només el que és el terme la infecció, no?
Què ha quedat d'aquests dos anys? Què ha vingut, què va venir per quedar-se, perquè ja s'hagi quedat?
Bueno, jo crec que nosaltres, per exemple, a la primària hem après a transformar-nos, no? I en molt poc temps. Recordo el primer confinament, que en un cap de setmana vam estar parlant amb un parell de metges i vam decidir que en 24 hores havíem de transformar-nos, treballar d'una altra manera, establir uns circuits diferents, i això era impensable. La primària no havia treballat mai d'una manera diferent que no fos agafar hora o trucar i venir al centre i el metge te'l trobaves a la consulta, i en canvi ens vam transformar i vam dedicar-nos a fer un munt d'activitats, molta més virtual, telefònica. Bueno, tot això ara ja per sort ha anat disminuint, hem vist les coses bones que té i hem d'aprendre d'aquesta experiència. Hem d'utilitzar, per exemple, l'e-consulta de la manera que toca i no viciar, no, una miqueta. Sí que durant el confinament era l'únic, moltes vegades era l'única manera de poder contactar, però realment ara n'hem d'utilitzar i l'hem de fer servir un ús racional, per exemple, d'aquesta eina, no? Que hi ha usuaris pues, que realment es pensen que és un WhatsApp amb el metge, i això no és el que hem après, no? I realment jo crec que de tot això n'hem d'aprendre totes aquestes coses bones.
Bé, nosaltres també, no? Aquesta part d'interacció amb la ciutadania per forma de maneres diferents al que estàvem acostumats, que era, no?, la visita a tu, no? Això segurament doncs haurem de trobar l'equilibri de com fer-ho, però més enllà d'això, jo penso que hem après una cosa tant a l'hospital com fora de l'hospital, com a, no?, en tota la societat, que és que som vulnerables. Aquesta sensació que teníem potser abans de la pandèmia de que, no?, vivim en un primer món amb tots els recursos o amb molts recursos, i que ens sentíem doncs molt envalentits, no? Doncs de cop arriba una cosa que ni tan sols podem veure, no?, un virus, i ens ho fa trontollar tot, absolutament tot, no? Des del sistema, evidentment el sistema de salut, però també el sistema, no?, econòmic, el sistema social, no? Fa trontollar les nostres vides. Però una de les coses que crec que haurem après i que crec que ens hauria de quedar és que som vulnerables, i per tant hauríem de treballar cada dia, no?, perquè aquesta vulnerabilitat ens fes el mínim mal possible. I això, quan vagi passant més temps ho anirem sedimentant i veurem que això d'aprofitar cada dia que tenim o aquests projectes doncs, que tenim a curt termini, doncs, intentar-los portar a terme, aquestes coses, jo penso que les coses positives, si és que té alguna cosa positiva la pandèmia.
Totes aquelles estructures organitzatives que van aparèixer en la pandèmia, encara segueix tot actiu? No. Reunions, estructures de coordinació?
Es van espaiant, cada vegada ens veiem menys, no? Ens veiem, ens comencem a veure per altres coses, no? Per altres projectes que havíem deixat aturats en aquell moment, o projectes que han sorgit durant aquests dos anys de pandèmia, que dèiem, doncs ara és l'hora de posar-nos i començar a desenvolupar-los. Ens continuem veient i la pandèmia continua estant en el nostre dia a dia, no? Hi ha hàbits que hem anat adquirint, no? Jo encara miro cada dia a veure com estem a la Garrotxa, no?
No te'n pots estar, doctor.
Jo crec que és un hàbit, no? Que fa dos anys que cada dia ho faig i en algun moment m'hauré de desenganxar d'això, no? I ja espero i penso, ostres, avui és molt tard i encara no ho han actualitzat, com és, no? Les coses es van relaxant i és bo.
Nosaltres a la primària, per exemple, aquí al Cap d'Olot, ens va salvar el poder instal·lar els mòduls a l'exterior. No teníem espai, no podíem fer una atenció correcta ni segura dels usuaris que venien amb patologia respiratòria, i el disposar d'aquests mòduls que realment som els únics de Girona i possiblement segurament de Catalunya que vam aconseguir, ens han salvat. Però ara justament ja estem en el procés de dir, bueno, encara mantenim una petita part de respiratori perquè encara no ens en acabem de fiar, no? Encara tenim aquesta mica de cosa, però realment ja estem mirant quines altres utilitats li hem de donar a aquests mòduls fins que no disposem del consultori de Sant Miquel i el CAP de Sant Miquel construït de nou i que ens doni realment l'espai necessari. Doncs ja estem mirant com podem aprofitar aquest espai i realment tornar-nos a buscar.
Abans, al principi, hem començat l'entrevista recordant, no?, el primer dia de pandèmia a casa nostra, el primer informatiu que vam fer aquí a Ràdio Lot ja en plena pandèmia. Els hi serveix d'alguna cosa mirar enrere? Ho fan sovint, de pensar, recordar tot allò que heu viscut aquests dos anys?
Jo penso que és imprescindible mirar enrere per aprendre d'allò que no hem fet bé o d'allò, aquella decisió que no va ser la més encertada.
Hi ha alguna decisió que se'n penedeixen?
Jo crec que hi ha dues coses que és el que ens ha marcat una miqueta les decisions que hem anat prenent, i que eren la impotència en segons quins moments, que te senties impotent i que no sabies com, no?, com poder solucionar allò o què havies de fer, perquè tampoc no sabies què passaria, i l'altra era la incertesa, no? Era això, no saps què passarà, per tant prenies decisions una miqueta amb les sensacions subjectives, amb la informació que disposaves i tot. Jo crec que més que decisions incorrectes o equivocades, serien no encertades, no? Però vista posteriori, que dius, ostres, doncs veus, això no és que t'hagis equivocat, sinó és que si haguéssim sabut el que passaria, doncs potser les hauries fet d'una altra manera, no? Però jo crec que realment, per la quantitat de decisions que hem tingut que prendre en aquests dos anys i tan transcendents, realment crec que la taxa d'encert ha estat molt elevada.
Està bé aquesta reflexió.
No? És veritat.
N'hem pres moltes, moltíssimes.
És que n'hem pres moltes, eh? I de molt complicades. Hi ha hagut moments, però sobretot moltes vegades era la impotència també que tenies, no?
I jo crec que hi va haver decisions que no es van deixar prendre.
Nosaltres, des del punt de vista sanitari, no ho entenem gaire.
Com a sanitari, sense pal·liatius, penso que s'hauria de fer una actuació més potent, no? A la Garrotxa em sembla molt agosarat.
Em sembla que ens situem, diria que era la tercera onada, no? Mes de gener, sí. Febrer, març. Allò els va sorprendre, no?, que el Procicat, en la situació que estava a la Garrotxa, hi haguessin decisions que potser no acabo d'entendre, no?
Sí, segurament una visió a petita escala, no?, en el nostre cas a nivell de Garrotxa, ens feia afinar més, no?, aquesta decisió. No m'imagino el que deu haver estat prendre decisions a alt nivell, no?, a nivell del nostre govern, no? De fet, jo vaig tenir l'oportunitat de parlar amb el president Torra en un moment de la, jo crec que era cap a la tercera onada, i ens explicava, no?, ens explicava aquesta dificultat de prendre decisions per tot el país, no? No, de fet, quan va evolucionar, no, les mesures van acabar siguent diferents per diferents comarques, no?, en funció d'altres indicadors, no? Però això, bueno, va requerir un temps. I en aquell moment, sí, jo pensava que estàvem enfadats, no, Nico?
Sí, és que jo me'n recordo, no sé si va ser pel pont o alguna... És que hi ha hagut tants moments, però que a vegades veies decisions que deies, pues que anem encaminats al barranc, perquè deies, venen quatre dies de festa, o un pont, o unes festes de Nadal, o no sé què, i deies, és que ara no poden prendre aquesta decisió, perquè és que justament... És que no saben que d'aquí tres setmanes o més estarem... I pam, i et passava. I llavors deies, ostres...
Per tancar el passat, tornant a la tercera onada, va arribar a la Garrotxa, ens situem a principis de 2021, amb el Ripollès i amb la Cerdanya tancades. Aquí a la Garrotxa també s'hauria d'haver tancat?
Si aquella decisió l'haguéssim de prendre avui, amb les dades que hi havia, et diria no calia, no? La mateixa decisió en el passat, amb les dades que hi havia, jo crec que sí. Ara veiem que, bueno, doncs amb les eines que tenim, amb la vacunació de la població, veiem que som capaços de suportar xifres d'incidència de la malaltia molt més elevades, sense que això tingui una repercussió a nivell del sistema de salut. El paradigma ha canviat, i jo diria, doncs ara no caldria tancar. En aquell moment, home... em sembla, no, Nico?
Va haver-hi moments que haguessin... Però és que justament també en aquella fase el virus encara era molt letal, i això, hi havia molta gent que encara estava a la UCI, que estaven ingressats...
I la vacunació tot just començava.
I clar, vull dir, eren moments, no? I jo crec que sí que hi va haver-hi moments que dèiem... A mi la gent pel carrer m'ho deia, ens tancaran o no ens tancaran? La gent no ho tenia clar, que amb aquelles dades ens havien de tancar. I et deien, quan ens tancaran? I, no ho sé, no ho sé. Però és veritat, la gent t'ho deia perquè la gent pròpia ho veia, que estaven fatal, no?
Hi va haver la possibilitat, sobre la taula, de tancar la Garrotxa?
No depèn de nosaltres.
No depenia de nosaltres, eh? Bueno, a mi no m'ho va demanar ningú, afortunadament, però no, aquestes decisions, i això abans el doctor Nicolau ho comentava, no era una decisió estrictament sanitària, de fet aquestes decisions es prenien en l'àmbit del Procicat. A mi mai ningú em va preguntar cap d'aquestes mesures, no, si eren d'aplicació a la Garrotxa o no, afortunadament, insisteixo.
A la Garrotxa el fang ens ha arribat fins al coll, en comparació a altres comarques, i fa un any encara buscàvem els perquès, no? La Garrotxa li havia tocat tot, recordo, doctor Nicolau, que vostè ho deia, és que ens ha tocat tot, residències, no? Totes les situacions possibles, que les pitjors que podien passar a la pandèmia han passat a la Garrotxa en un moment o altre, eh? Tenen el perquè de per què la Garrotxa ha tingut aquesta incidència?
El perquè de tot plegat és complexa, però segurament, no, el fet de, per una banda, el sobreenvelliment de la població a la Garrotxa, no, per tant aquest punt de vulnerabilitat de la nostra població, i per altra banda el no poder aturar l'activitat de la comarca, no, em refereixo a nivell industrial, doncs ha fet que aquest virus, doncs, aquí vagi va trobar un nínxol campava com volia, no? Aquí es trobava bé aquest virus, no? I fins que no hem sigut capaços de tenir un percentatge de població vacunada molt, molt elevat, doncs hem patit moltíssim. Dius que el fang ens va arribar al coll i podien algun moment de treure, no, el tub de bussejar i tot, eh? Hem passat moments molt complexes, molt complexes.
Moments com aquest.
La sensació a nivell d'infermeria és de òbvio total. Estem fent tot el que podem i més. Però ja portem 2 anys fent tot això. Hi ha hagut professionals que, pobres, han acabat la jornada plorant, perquè no podien més, i a sobre encara hi havia algun moment en què algun usuari els hi havia encara increpat com a director. Fa que em senti impotent.
Això, doctor Nicolau, no fa pas tant.
No fa gaire, estava empipat aquí.
Diria que fa un parell de mesos com a molt.
És que va ser aquesta sisena onada, la darrera, a nosaltres a la primària ens va matxacar. És que estàvem en un moment que crec que havíem parlat feia poc, amb sensació d'optimisme, d'acabar, que ja la cosa ens en surt, i aquesta sisena onada va ser demolidora per nosaltres, sobretot també, i com bé deia, ja no per la clínica, perquè realment la clínica era molt lleu, però vam tenir una saturació espectacular en quant a baixes, per exemple, el del registre dels testos, realització de moltes proves. Recordo que de repent un dilluns vaig arribar i hi havia com 50 persones esperant-se fora de respiratori a les 9 del matí, i jo deia, però mare meva, però què és això? I va augmentar tant la incidència, i tothom necessitava la baixa, tothom necessitava d'allò, i la gent, doncs posar més recursos, no? I per què no venen més metges a treballar? I teníem 3-4 metges i 3-4 infermeres. És que si fem això hem de tancar la resta, però llavors també us queixareu de que no podeu demanar hora amb el metge, no? Vull dir, va ser una sensació durant 2 setmanes o 3 d'estar matxacats.
Teniu por a tornar aquí?
Home, la por sempre la tens, la por aquesta de que no t'aparegui ara alguna variant rara de no sé què, i que de repent sempre et queda, perquè és que les hem passat canutes, no? I amb residències geriàtriques ha sigut molt, ens ha tocat directament i ho hem passat molt malament, i sempre tens la por. Però jo crec que ara ja hem de superar aquesta por i pensar, pues, que la cosa ja està, que la cosa ja es normalitza, que la cosa l'integrarem, i que realment ara hem de mirar amb una visió de futur optimista i amb ganes.
Sí, hem passat moments complexes, molt complexes. Nosaltres potser no tant en aquestes darreres onades, però sí aquesta tercera i quarta onada van ser difícils de gestionar, eh? De fet, nosaltres vam començar l'any 21 amb pràcticament un 70% dels llits del nostre hospital ocupats per pacients amb Covid. va ser terrible perquè no sabíem si arribaríem a poder encabir, encabir tots els pacients que necessitaven estar ingressats en el nostre centre. Això van ser moments molt, molt complicats, que això poques vegades ho hem explicat, és que començar a pensar on posaríem pacients quan se'ns acabessin els llits. Mm. Això ho hem arribat a pensar, no? en un comitè de crisi, és a dir, escolta, haurem de recuperar llits que tenim al magatzem, no? Llits vells, o potser haurem d'habilitar camilles i posar-les en espais que habitualment no fem hospitalització, perquè això ens caldrà, això era molt angoixant, o calcular quina capacitat de teníem per posar mascaretes d'oxigen. Això ho hem arribat a calcular. De fet, vam fer una compra per poder duplicar totes les tomes d'oxigen. Això em sembla que no ho havia explicat, no? No ho havia explicat cap vegada. Doncs també vam, no?, preveient el que podia passar. I aquest moment d'incertesa, això van ser complexes. I la gent plorava, els professionals ploraven per impotència, no per treballar, perquè tothom va donar més del 100%, no? I em refereixo tant al personal de neteja, com al de manteniment, com evidentment metges, infermeres, els TCAIs, tothom va donar més del 100%. Sí. El problema no era treballar, el problema era la incertesa de fins on hauríem d'estar treballant, així fins on aguantaríem.
M'agradaria acabar parlant de la situació professional, de la situació de la professió. Vostès són director mèdic de l'Hospital d'Olot, director de les àrees bàsiques de d'Olot i Besalú. Està a les seves mans poder reforçar el sistema sanitari de la Garrotxa?
Jo crec, sincerament, crec que en aquests moments el sistema de salut no s'arregla o no millora posant-hi més diners. El sistema de salut segurament milloraria posant-hi més persones treballant, i el problema que tenim és que aquestes persones no hi són. O sigui, en aquests moments trobar un metge, una infermera que vingui a treballar a la Garrotxa o ja comencen a veure-ho també a zones urbanes més importants, no? Comento amb companys que estan a Barcelona que em diuen, ostres, és que tinc molta dificultat per trobar un uròleg. Doncs, si t'haig d'explicar com ho haig de fer jo per trobar un uròleg, no? I això no s'arregla amb diners, això s'arregla formant més gent, és molt difícil, i des d'aquí doncs aquesta denúncia de que com pot ser que no hi hagi hagut una previsió, una planificació de les necessitats que tindria la població, doncs, en aquests anys, a nivell de formació de metges o d'infermeria. Estem parlant d'un dèficit crònic d'infermeria, no? Quan parlem amb la directora infermera em diu, és que fa 20 anys que reclamem que es formin més infermeres, no? I en el cas dels metges igualment. Venen temps difícils, venen temps que haurem de ser molt imaginatius per continuar donant el mateix servei o el millor servei possible als habitants de la Garrotxa, perquè tindrem dificultats per trobar professionals. Ja en tenim ara. Haurem de mirar, doncs, de buscar sistemes de poder compaginar, doncs, activitat a la Garrotxa i en altres llocs per aconseguir que els garrotxins i garrotxines no s'hagin de desplaçar, o potser en algun moment haurem de desplaçar alguns dels serveis, i això costarà recuperar-ho. Per tant, fer millor la salut de la comarca passa per posar-hi més recursos humans, i passa per, jo crec, invertir molt més en salut pública. Hem d'aconseguir que la gent no arribi als hospitals, no arribi als CAPs, o si van als CAPs sigui per fer aquesta activitat comunitària o aquesta activitat preventiva. Al final sempre diem el mateix, que el pacient arriba als hospitals quan ha fracassat tot allò, totes aquelles mesures de preventives, no? I al final anem posant pagats, no?, a la població, quan hauríem d'haver treballat moltíssim més per no arribar a fer aquest forat, no?
Sí, durant aquest temps nosaltres, per exemple, ens hem reforçat molt amb personal administratiu, amb els gestors Covid, que ara hem ja els hem anat traient de la feina de gestor, i ara ja els hem aprofitat i estan ja treballant com administratius, com auxiliars administratius, i això ens ha donat, ens ha millorat moltíssim, per exemple, l'atenció al taulell o al telèfon, que és un dels problemes que sempre teníem a darrere. Tenim més mans en aquest aspecte, i això fa que funcionem millor, perquè realment tenim una accessibilitat i una facilitat de contactar amb nosaltres molt millor. Però després, realment tenim el problema aquest dels metges i les infermeres, i és fonamental, i aquí sí que tenim una mancança d'això, de planificació, de visió de futur, que nosaltres no hi podem fer res, perquè això sí que realment ve del sistema com està muntat a les universitats i a l'educació, i això és el que realment, si no, s'haurien d'haver-hi posat molt abans, perquè realment ens costa molt trobar professionals, ens costa molt trobar professionals que puguin venir, que puguin continuar donant el mateix nivell que nosaltres volem i la qualitat del servei que volem, i això té pinta de que no millorarà gaire, sinó s'agreujarà. A mi em va preocupar molt quan a la primera onada vam poder trobar 9 metges que havien acabat la carrera, ja havien fet el MIR i volien entrar, i que de 9 metges d'aquí de la Garrotxa, que jo estava encantat i deia, ostres, que bé, i qui de vosaltres vol fer família? Ningú. I jo, com? Dic, algo no hem fet bé, algo no funciona, quan dels 9 metges que tinc aquí de la Garrotxa ningú vol fer família. Al final un l'ha fet, no? Però bueno, dius, ostres, no som una especialitat atractiva, estem, bueno, realment ha canviat la manera de treballar els CAPs, estem saturats, treballes sobresaturat, i això fa que no puguis fer la medicina que voldries, no? I totes aquestes coses, una sumada amb l'altra, amb un nombre de... Ara ens barallem els directors, no?, per veure quin resident acaba el mes de maig i a veure si tenim sort i algun resident que acabi família a Girona o d'allò vulgui venir a treballar aquí a la Garrotxa. I bueno, és trist, no?, perquè realment després això acaba repercutint en els que ja hi som i sobretot acaba repercutint en la població, que veuen que, ostres, que què passa aquí, no?
Vull acabar fent previsions, però per demostrar que costa molt, aquest últim tall.
Jo crec que la llum ja, per sort sí. Jo crec que ara ja hem d'estar optimistes, hem d'estar contents, hem d'estar alegres, no? Perquè realment ara les coses van bé.
Creiem que ens posem a una entrada d'estiu bona, si no tenim sorpreses de darrera hora, que espero que no. Jo penso que podrem fer un estiu que ens mereixem tots plegats.
Això era, diria, el mes de maig-juny del 2021. Jo us volia preguntar per aquest estiu. No sé què em podreu dir després d'escoltar això.
No tornem a fer una previsió. Segur que no. Sort que no ens dediquem a escriure previsions.
No.
De fet, apuntàvem, no? I ara em defenso, apuntàvem si no hi ha sorpreses.
Exacte. Ja, em sembla que, doctor, ja ho has dit al principi, sí, de l'entrevista.
Sí, sí. I vam tenir una sorpresa, una sorpresa amb nom, no?, que es deia Omicron, i que Déu-n'hi-do, no?, Déu-n'hi-do la pallissa que ens ha donat. I de cares al futur proper, jo continuo sent molt, molt, molt optimista si no hi ha sorpreses.
Sí, aquesta és la clau realment. No, quan dèiem que és menys letal, era que estàvem més immunitzats, no?, davant de la malaltia, i això ha sigut el que ha canviat el panorama radicalment. I jo crec que és la clau, no?, confirmar que aquesta immunitat ens perduri. No sabem si ens tornarem a tenir que posar una altra dosi de record o ja no farà falta, però jo crec que aquest ha sigut realment, ja ho dèiem, no?, el que canviava el panorama, no?, les vacunacions ha sigut el que ha canviat el panorama.
Doctor Nicolau, director de les àrees bàsiques d'Olot i Besalú, doctor Heredia, director mèdic de l'Hospital d'Olot i Comarcal de la Garrotxa, gràcies un any més per bufar espelmes gairebé de la pandèmia, d'alguna manera recordant, no?, i preveient el que es pugui del futur que pugui venir. Esperem, això sí, que sigui molt millor del passat que hem explicat durant aquesta estona.
Esperem que sí, no? Que en tot cas, si ens hem de fer un tercer any, sigui per un altre tema, no? Jo, moltes gràcies per acompanyar-nos durant aquests 2 anys a la pandèmia. També heu sigut peça clau des dels mitjans de comunicació per ajudar-nos a traslladar decisions i acompanyar-nos a fer aprendre a la població moltes coses de salut, i que, bueno, al final, doncs, entre tots ens hem aconseguit, penso, tirar endavant amb bona nota, no?, la pandèmia a la Garrotxa.
Sí, realment, durant aquests 2 anys, la Garrotxa ja sempre s'ha caracteritzat per la xarxa, pel teixit, per la bona entesa entre totes les entitats i tota els diferents membres de la societat, però jo crec que en aquests dos anys encara tot això encara s'ha potenciat molt més, mitjans de comunicació, entitats públiques, privades, i tothom ha posat de la seva part, i jo crec que és el que caracteritza aquesta comarca i el que li dona realment el valor i la importància, i per això és tan capdavantera en tantes coses, no? Gràcies a tots, esperem que l'any que ve ens trobem per fer, si vols, un recordatori de què va passar fa dos anys, però que ja no tinguem gairebé que parlar del virus ni d'allò.
Poder de la campanya gripal de la Covid, no sé si, no?
Segurament.
Tant de bo, tant segurament. De bo sigui per parlar, sí, d'això.
Crec que no vas desencaminat.
Sí. Doncs va, tant de bo sigui això. Moltíssimes gràcies, doctors, i enhorabona per la feina que han fet i la que els hi queda per fer.
Gràcies a vosaltres.
Merci.
Sabies que, reduint el gruix del plàstic, contribuïm a la reducció de la contaminació? Dyfed ajuda. I sabies que hi ha normatives de seguretat alimentària molt rigoroses per a preservar la salut dels consumidors? Dyfed té les certificacions. Dyfed, preveient el futur. Més info a dyfed.com.
Ara és moment de continuar l'informatiu d'aquest dilluns i ho fem parlant d'altres qüestions. Anem a la carretera perquè els transportistes gironins alerten que l'increment del cost del combustible fa perillar empreses i que algunes hauran de tancar. La patronal del sector de C-Trans recorda que treballen amb marges molt petits i això encara dificulta més poder operar algunes companyies. Ens ho explica en Roger Isern.
La situació es complica cada vegada més pel sector del transport, tant de mercaderies com de persones. Les empreses de logística estan fent mans i mànigues per intentar gestionar una pujada del preu del combustible que en molts casos els està ja ofegant. Des de C-Trans recorden que sempre han treballat amb marges molt justos i que perilla la continuïtat d'algunes companyies. El vicepresident de C-Trans és Eduard Ayac.
Bé, el nostre sector és un sector en el qual sempre hem anat amb uns marges molt i molt i molt petits i, per tant, qualsevol afectació de cost afecta molt i molt, és una afectació molt important, no? I, per tant, doncs, veiem perillar empreses, la veritat és que sí. És una problemàtica que ja fa mesos que arrosseguem, que no és nova, però en aquests moments tan importants veiem que hi haurà gent, doncs, que ens costa aguantar-ho i poder continuar.
Eduard Iac dona per fet un increment del cost del transport tant de mercaderies com de passatgers i qualifica l'alça dels preus dels carburants com una situació insostenible.
Bé, el sector de transport de mercaderies i de viatgers, al final, el sector del transport, el que fem és una part d'una cadena, no? Veiem com els nostres clients que produeixen uns productes se'ls augmenta també el cost de l'energia i han d'augmentar el preu del producte per poder-lo vendre. El sector del transport, per poder fer arribar aquesta mercaderia al seu destí, ha d'augmentar el seu cost. En el global de tot això, tenim una situació en la qual és complicada per tots els actors, una situació que comarques gironines, doncs, hem d'intentar treballar amb tots els sectors units per trobar la millor solució i intentar, doncs, que els productes arribin als ciutadans en el cost mínim possible, però dintre dels costos, que les empreses siguin viables i puguem seguir donant llocs de treball i poder continuar treballant.
Un dels sectors que es poden veure més afectats és el del transport escolar, on els preus estan fixats i no es poden modificar. Allà que espera que es puguin revisar els contractes amb l'administració per tal de pal·liar l'impacte.
Bé, sí, en el sector de viatgers, igual que en el sector de transport de mercaderies, s'ha d'intentar, doncs, repercutir, perquè al final el mercat és lliure, però hem d'intentar amb els clients, doncs, repercutir al màxim i intentar, doncs, amb els contractes que hi hagin establerts, tant amb l'administració com amb concursos, poder trobar aquelles clàusules en les quals ens puguem revisar aquest cost, que sí que afecta directament i que si l'han d'assumir les empreses, doncs és molt difícil, doncs, de poder aguantar gaire temps amb aquests costos.
Allà que ha insistit en que des de la patronal no donen suport a la vaga que s'ha convocat avui. Amb tot, el vicepresident de C-Trans ha assenyalat que entenen els motius que els ha portat a convocar aquesta vaga i espera que des del govern central es posin les mesures adequades perquè, diu, hi hagi la màxima normalitat possible. Recorda que ja hi va haver una amenaça de vaga que va acabar amb un acord amb el sector que permet incrementar el cost del servei per l'augment de preu del carburant.
I abans dels esports, avui també us expliquem un projecte que es basa en la costura com a eina per sortir de la pobresa. Aquest és el mètode que Càritas Garrotxa porta a terme des d'abans de la pandèmia per ajudar alguns dels seus usuaris. A través del projecte Cosidor, l'entitat dona feina a 3 persones en risc d'exclusió social. Els usuaris cosen encàrrecs que fan empreses de la comarca i així aconsegueixen una inserció laboral. L'èxit del programa ha permès ampliar el local on es desenvolupa el projecte. Aniol Puigvert.
El Cosidor Social és gestionat per Càritas Garrotxa i Ecosol.
Sol. Va néixer fa 3 anys, just abans de la pandèmia, i des de fa temps s'ha consolidat com un dels programes més especials de l'entitat garrotxina. Així ho demostra el fet que ara s'ha inaugurat un nou local per al projecte amb més espai. Està ubicat a les instal·lacions de Càritas, a la Providència. A través de la costura, l'entitat garrotxina dona feina a 3 persones, entre les quals es troba un encarregat que té la funció de formar els altres. El president de l'entitat, Carles Uller, explica en què consisteix el projecte.
Doncs és un projecte més d'aquests que gestionem des de Càritas, amb la voluntat d'intentar formar persones, donar-los una opció laboral, diguéssim, acompanyada, perquè després puguin inserir-se en el món laboral ordinari en aquesta tasca de cosir o potser en una altra, però que com a mínim s'hagin capacitat per entrar en condicions en el món laboral.
Un cop un treballador entra al cosidor social, només s'hi pot estar un màxim de 3 anys. Després, des de les entitats fundadores, se l'acompanya per trobar una nova feina i així es vol que el projecte sigui un trampolí. La iniciativa viu dels encàrrecs que algunes empreses fan, com per exemple l'empresa Toni Pons.
En persones sempre parlem de vulnerabilitat, que és un terme, en el fons és un eufemisme, perquè estem dient persones que estan en situació, diguem, pobra. Per tant, vol dir que necessiten una ajuda extra perquè els ajudi a sortir d'aquest cercle viciós que a vegades és la pobresa, no? En el sentit que si no hi ha un estímul, no hi ha un acompanyament, moltes persones d'aquestes doncs, normalment viuen una mica en un cercle doncs, que es retroalimenta, que se'n diu pobresa, malauradament. No?
Aquest projecte és finançat a través dels fons de Càritas Garrotxa i també donatius que rep l'entitat. El programa també es va poder arrencar gràcies a les aportacions inicials d'Ecosol.
Cap de setmana d'alt voltatge esportiu.
La contraportada amb...
L'esport a Ràdio Olot.
Obrim plana esportiva i ho fem començant parlant de patinatge perquè el Club Patinatge Artístic Olot ha començat la temporada amb força, amb 2 títols i un subcampionat en el Campionat Gironí de Show. El primer equip va sorprendre Fontejau amb un ball espectacular i va guanyar la competició per davant del Girona. El júnior també es va proclamar campió i el grup petit va debutar amb un segon lloc a la seva modalitat. David Planella.
Gran posada en escena del Club Patinatge Artístic Olot. Va estrenar les 3 noves coreografies amb 3 podis, però el que és més important, agradant i connectant amb el públic de Fontejau. El primer equip es va emportar la millor ovació de la tarda amb una gran actuació del Ball Escalant. La nova proposta de Ricard Planiol, plena de figures, va destacar pel seu alt nivell tècnic i per un final espectacular amb una patinadora pujant al capdamunt d'una escala de 3 metres. L'execució va ser molt bona, no semblava d'un territorial i es van dur notes excel·lents d'entre un 9 i un 9,7. El CPA Girona, amb la coreografia Sinapsis, es va quedar un graó per sota i va ser segon. Escoltem el director tècnic i artístic del CPA Olot, Ricard Planiol, i l'entrenadora Esther Fàbrega.
La veritat és que ha sortit bastant tot com teníem en el cap, com jo tenia el cap, i supercontent. No puc demanar més.
Portaven 15 dies així que estaven molt potents i això els ha ajudat molt a sentir-se segures. La pista, el parquet aquest nou va molt bé. I ja quan van provar la pista i van veure doncs, que se sentien segures, llavors tot això només fa ajudar a sentir-se encara més, no? I estic molt orgullosa, la veritat és que estic molt orgullosa d'ells, perquè han treballat moltíssim. No és fàcil el provincial perquè és la... quan ensenyes el teu fill, no? Com si diguéssim, i no saps mai què passarà i potser és dels campionats que hi ha més nervis.
El de grups de showgrans no va ser l'únic títol gironí que va sumar el CPA Olot per al seu palmarès. L'equip júnior, amb el ball decisió final, va ser el millor de la seva categoria i també es va proclamar campió, mentre que el grup petit olotí, que s'estrenava 17 anys després, va ser subcampió de la seva modalitat. Amb el disc Purgatori va agradar molt i només va quedar per darrere del Massanet, un habitual en campionats internacionals. El president del CPA Olot, Josep Segués, fa aquest balanç del campionat territorial de show.
Això no ho podíem pas demanar abans de començar. Ara hem acabat, encara veiem com la pista ho estem celebrant, però la veritat és que per nosaltres l'aposta que ja fa uns anys vam fer, doncs em sembla que avui, encara amb més motiu, té més mèrit i bé, ens reafirmen amb el que som, no?
Després d'estrenar la temporada de la millor manera a Fontejau, la propera cita per als 3 equips del CPA Olot serà el Campionat de Catalunya, que es disputarà a Granollers el cap de setmana del 2 i 3 d'abril.
En futbol, la Unió Esportiva Olot treu l'orgull per superar els obstacles i derrota la Guinaueta per 2-1. Els olotins es van avançar amb un gol de penal de Ranz, van haver de jugar amb un home menys durant una hora per l'expulsió d'Aimar i es van saber sobreposar ràpidament a l'empat de la Guinaueta. Un gol de Loi amagat va deixar els 3 punts a casa.
Aquesta vegada sí, el Cué va derrotar el líder, però no va ser un partit gens fàcil per la Unió Esportiva Olot. Els olotins van haver de remar molt, fins i tot uns minuts a contracorrent, però van arribar a bon port. L'entrenador, Albert Carbó, celebra la victòria i com es va aconseguir.
Vull sortir l'Olot que l'ha portat a dia d'avui està primer a la classificació. Aquest Olot que, actuant com a visitant, sap defensar el marcador quan es troba per davant. I bé, molt content perquè quan hem encaixat el gol els futbolistes han volgut guanyar aquest partit confós i tothom amb esforços hem sabut conviure amb un home menys i bé, ens hem emportat una victòria doncs, que ens reconforta, ens dona confiança per seguir amb aquesta línia d'aquí final de temporada.
L'Olot va colpejar primer en el partit. El bon començament va tenir premi gràcies al penal que va assenyalar l'àrbitre per mans d'Omar. Sergi Arranz va assumir la responsabilitat i no va fallar. Era el minut 28 de la primera part i el conjunt garrotxí dominava en el marcador 1-0 i també en el joc. Però no tot van ser flors i violes. 5 minuts després, Aimar, amb una falta clara, va frenar un contraatac d'Abde que corria sol cap a l'àrea i va ser expulsat en ser l'últim home. L'Olot es va quedar amb un jugador menys i el partit va canviar.
Un partit que tenies molt controlat, l'equip ha sortit amb el que se li demanava, avui havíem de demostrar aquest Olot agressiu, aquest Olot atrevit, aquest Olot que vol ser campió, i penso que els futbolistes ho han fet al minut 0-90. Et trobes amb aquesta expulsió, que després has de recórrer a un plantejament diferent, defensant amb el 4-4 i intentar trobar aquesta transició per matar el partit. Penso que hem tingut moltes ocasions per restar amb un home menys.
A la segona part, la Guinaueta va fer un pas endavant. L'Olot va patir més del compte per defensar-se. God Bless va rematar el travesser i Òscar Muñoz fregant el pal i va acabar encaixant el gol de l'empat, l'1-1, per culpa d'una rematada d'Aillón sol a dins l'àrea. Els olotins es van haver de sobreposar i de seguida van reaccionar. 3 minuts després, Eloi Amagat va rebre un regal de la defensa barcelonina i va liderar un contraatac amb superioritat que ell mateix va acabar assistència de Ranz. El 2-1 d'Eloi va ser el resultat definitiu, malgrat uns minuts de molt de patiment a l'estadi municipal.
Victòria d'equip davant de dificultats. Han sigut unes setmanes difícils, perquè al final quan t'emportes resultats que no esperes, doncs, bueno, has d'aixecar els ànims de la plantilla i penso doncs, que ho hem fet i ara veure un vestidor alegre i content i que s'ha buidat sobretot durant els 90 minuts sobre la gespa doncs és el que reconforta i bé, agrair doncs, als futbolistes tot l'esforç que han fet durant els 90 minuts.
Amb el 2-1 contra la Guinaueta, l'Olot recupera el camí de la victòria i el caràcter que havia perdut a les últimes setmanes i a falta que el Girona B i el Manresa es posin al dia de partits, torna a ser líder en solitari. El Sant Cristòbal va empatar Figueres 0-0 i ara és segon a 2 punts de l'Olot. Diumenge que ve, a les 12 del migdia, l'equip d'Albert Carbó visitarà el camp del Granollers, un rival en zona de descens que lluita per la permanència.
I tanquem la plana esportiva parlant d'hoquei, i és que el líder no perdona. L'hoquei Olot va caure a la pista del Sant Cugat per 6-3. Els olotins van estar a prop del marcador durant la primera meitat, però sempre a remolc. A la segona els vallesans van dominar, marcar i adormir el duel. Només 2 gols de Ferran Sacrest a la recta final van poder maquillar el resultat. L'hoquei Olot es manté novè amb 16 punts, amb 10 de marge respecte al descens, Roger.
Derrota de l'hoquei Olot a la pista del líder, en un partit on els detalls van tornar a marcar la diferència. A l'inici del partit no semblava que s'enfrontessin primer contra novè, gràcies a una bona imatge dels olotins que creaven ocasions de perill a la porteria de Jordi Pons. Però en el primer error dels de García i Piera va arribar el primer gol, obra de Farners al minut 12, definint per sobre el cos del porter de l'hoquei Olot, Guillem Raurell. La resposta olotina va ser positiva, buscant l'empat i generant moments en què el Sant Cugat es defensava la seva àrea. Però en un nou contraatac va arribar el gol de Lucas Vicent, molt protestat pels jugadors de l'hoquei Olot que entenien que hi havia peus. I abans del descans, el primer gol olotí, de penal i del capità Joan Mangas, que no va perdonar. 2-1 i camí de vestidors. A la represa, gols locals en poc menys de 10 minuts que posaven coll amunt al partit. L'entrenador de l'hoquei Olot, Jordi García, destacava aquest moment.
Al final nosaltres hem estat competint durant tota la primera part, hem tingut ocasions, hem estat allà. Ells ens han anat 2-0, però fent el 2-1 ens hem tornat a enganxar, hem tingut la possibilitat de fer el 2-2 i res, el problema ha estat quan ells ens fan el 3-1, se'ns en van perquè fan dues directes seguides, se'ns en van 5-1 i aquí ha sigut un pèl complicat.
Un gol de Moya, dos de falta directa de Pau Gilabert i el darrer de Farners posaven el 6-1. Ferran Sacrés amb un doblet maquillava el resultat amb el 6-3 definitiu. García al final del partit es mostrava content amb l'actitud dels seus.
Molt content perquè hem lluitat fins al final. I al final és el que diem, eh? No ens veiem inferiors aquests equips. Els equips grossos no ens veiem inferiors. Sí que és veritat que potser ens costa un pèl més fer gol, però no ens veiem mai inferiors, perquè al final ha sigut un partit de tu a tu.
Tot i la derrota, l'hoquei Olot manté els 10 punts de marge respecte al descens, quan en queden 18 per disputar-se. El pròxim compromís serà dissabte vinent a 8:15 del vespre a la pista Josep Jou davant el Vilafranca.
L'actualitat no s'atura a Ràdio Olot. La informació de proximitat a cada moment. 98.1 FM, radioolot.cat, Facebook i Twitter. No perdis detall del que passa al teu costat. Ràdio Olot, ara i sempre, amb la informació.
Amb els esports acabem aquest informatiu que s'ha allargat més del compte, més de l'habitual, on hem analitzat els 2 anys de pandèmia a la comarca de la Garrotxa. Podeu recuperar l'entrevista que hem fet amb els doctors Nicolau i Heredia a la web radiolot.cat. Ara us deixem amb David Planella i el Tercer Temps. Gràcies per la confiança. Adéu-siau.
Tota la info actualitzada al moment. Xarxes socials. L'app de Ràdio Olot t'espera. Descarrega-te-la ara mateix. Disponible per sistemes iOS i Android. Serveis informatius de Ràdio Olot.